Antoni Martí Monterde, que és membre del grup de recerca literatura comparada en l'espai intel·lectual europeu de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Senyor Martí Monterde, bon dia.
Bon dia.
Perquè, ho fem perquè avui es presenta el llibre París, Madrid, New York, les ciutats de lluny, de Josep Pla, i es farà en un acte que a la Fundació Josep Pla aquest vespre a les 7 a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, ja ho sabeu, al carrer Nou. I parlem amb ell d'aquest llibre que a més li ha valgut el premi, diversos premis, com per exemple el premi Joan Fuster d'assaig. Senyor Martí Monterde, és un llibre que narra tres viatges de Josep Pla, entenc que a partir dels escrits de l'autor palafrugellenc.
Sí, sí, absolutament. No és una biografia, sinó que és un estudi literari sobre l'obra de Josep Pla, a partir sobretot d'una premissa bàsica, i és que Josep Pla és un periodista, un escriptor periodista, i és un escriptor en viatge. Aquestes dues condicions, al meu entendre, són fonamentals per entendre tota l'obra de Pla. I, bueno, el llibre està estructurat en cinc capítols, una primera part introductòria, que seria, diguem-ne, la poètica del viatge en Josep Pla al llarg de la seva obra, una última part, un últim capítol, que seria una poètica urbana en Josep Pla, és a dir, com camina la ciutat i com mira la ciutat, i pel camí ens trobem tres ciutats vinculades a la seva aventura periodística i literària. La primera és París, per una raó molt senzilla, i és que París és la primera ciutat on va Josep Pla com a corresponsal. I a més, d'exercir com a corresponsal, li passen moltes coses també com a escriptor.
Corresponsal per qui? Per quin mitjà?
Per la publicitat.
Per la publicitat. I en quins anys ens estem per ubicar-lo?
Sí, el viatge a París és de 1920. Uh-huh. El segon viatge... Okay,
a París, què hi passava als anys 20?
Acabava de passar la Primera Guerra Mundial, un tractat de Versalles veritablement terrorífic, i la situació és bueno, s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, però ja sembla que estigui a punt de començar la segona.
És l'etapa del tractat de Versalles, que és realment lesiu per Alemanya, per tant, creixement de tots els feixismes arreu d'Europa.
Sí, sí. I després hi ha una altra cosa importantíssima que li passa a París, que és la descoberta de Marcel Proust. Uh-huh. En 1920, Marcel Proust acaba de guanyar el Premi Goncourt i hi ha un debat importantíssim sobre si Marcel Proust és interessant o no. I Josep Pla queda impressionat per aquest debat, però queda impressionat sobretot per la lectura directa de Marcel Proust. I això serà determinant en la seva manera d'entendre la literatura.
Com el determina?
Doncs, per exemple, per la relació amb la memòria, o la relació amb els detalls. Aquesta idea de Pla de que els detalls són la quinta essència de la literatura és molt proustiana, perquè qualsevol objecte conté pràcticament tot l'infinit de la imaginació.
Mm-hmm. I narra episodis també històrics de l'època?
No, és senzillament la crònica dels dies que van passant, des del punt de vista d'un gènere literari molt característic de la modernitat europea, que és la figura del croniquer. El croniquer és aquell que camina per la ciutat i no es fixa en el que es fixa el reporter que ha de cobrir l'actualitat, sinó que es fixa i narra sobretot l'ànima de la ciutat, la part poètica de la ciutat. Clar, Josep Pla és un antilíric, no és un romàntic. Per tant, el que fa és mirar la ciutat amb ulls de prosista, però tot i així desentranyant el seu misteri. És a dir, el cor de la ciutat són els seus individus, però també són els seus parcs, els seus jardins, els seus bulevards, i tot això és el que Josep Pla fa com a flaner, descobrir la ciutat a mesura que la va explicant als seus lectors de la publicitat.
Mm-hmm. Quins altres viatges tenim?
Sí, la segona corresponsalia que fa en la seva vida com a periodista, que és a Madrid. A Madrid va estar, evidentment, moltíssimes vegades. Entre altres raons, per president com a corresponsal, però també com a parlamentari. Això és més que sabut. Però, en tot cas, a Madrid, la relació que pot tenir Josep Pla o que pot tenir qualsevol escriptor és diferent de la de París. La literatura catalana té una relació directa amb la literatura francesa. I, per tant, la relació que té Josep Pla és intel·lectual guió literària. En canvi, en el cas de Madrid, la relació que tenim la literatura catalana amb la literatura espanyola no és ben bé una relació literària. No és la literatura en castellà, la literatura espanyola, no és una literatura constitutiva de la manera d'escriure la literatura catalana. En canvi, la relació intel·lectual, és a dir, a través de la política, és molt més potent. Per tant, la corresponsalia de Madrid no és tan literària com la francesa. Tot i que és un llibre, el que en surt d'això, publicat en 1929, la corresponsalia és de 1921, però el llibre surt en 1929 ja en català, perquè els articles de la publicitat havien estat publicats en castellà. Uh-huh. Llavors, clar, encara que sigui un llibre completament literari, uns reportatges completament literaris, estem marcats també per les palpitacions polítiques. Per exemple, mentre està a Madrid, assassinen a Dato, al polític. I tot això ho narra com a periodista de primera línia? No, ho narra a partir d'una ficcionalització. Aquesta ficcionalització és imprescindible, perquè Josep Pla, en tant que català, i com que sabia que és la idea de que els assassins podien ser anarquistes catalans, Josep Pla va ser retingut a la comissaria i, per tant, no va poder cobrir en temps real la notícia. Va haver de cobrir-la un parell de dies més tard i la va literaturitzar completament des del principi. I després el diari el que va fer és cobrir amb notícies d'agència o senzillament les dades objectives que s'anaven coneixent el fet que havien assassinat el polític. Però el text de Josep Pla és ja completament ficcionalitzat. El que passa és que al darrere de la ficció hi ha una veritat literària.
Em crida l'atenció que els diaris de l'època paguessin corresponsals, que potser també, però que paguessin corresponsals literaris, cosa que ara no passa.
Bueno, això és una qüestió importantíssima, perquè la matriu més important de la literatura catalana contemporània és el periodisme. La major part dels grans escriptors es professionalitzen a través del periodisme, sigui a través de les columnes setmanals o diàries, o sigui, en el cas de Josep Pla, és molt, molt evident, a través de les corresponsalies.
Els escriptors i també molts polítics de principis del segle XX.
Sí, sí.
El periodisme en aquella època va generar tot un entorn de literari i polític del catalanisme.
Absolutament. Pensem en La Veu de Catalunya i Eugeni d'Ors, per exemple. Uh-huh. Eugeni d'Ors és alguna cosa més que el verbalitzador del noucentisme. És algú que posa en moviment tot un país amb el glossari, amb una glossa diària, La Veu de Catalunya. I en el cas de la publicitat, clar, hi ha una cosa que és increïble, i és que en la primera pàgina de la publicitat et podries trobar perfectament, al matí o a la tarda, una crònica de Josep Pla, un article de Prudència Bertrana, unes notes filològiques de Pompeu Fabra. Clar, estem parlant del que Joan Fuster, en la seva història de la literatura catalana contemporània, diu que és una evidència, i és que a Catalunya, en aquells anys, teníem una de les premses més intel·lectuals d'Europa. I això és cert, absolutament cert. Uh-huh. Evidentment, els temps han canviat i el periodisme ja no es recolza tant com al meu entendre seria idoni en la literatura. Però, en tot cas, el que tenim com a resultat d'això és uns escriptors en diaris que fan pràcticament la meitat de la seva obra en el periodisme, però que ho fan ja amb una voluntat radicalment literària, i això és importantíssim.
Hem parlat de viatges del segle... dels anys 20,
sí.
Però ens queda una altra tercera ciutat, que és Nova York.
Nova York.
Això és més endavant.
Sí, és en plena Guerra Freda, en ple franquisme, i va també com a corresponsal. És un, aviam, Pla és un viatger incansable, però això queda molt clar en les seves meditacions sobre el viatge. Ell sempre ha viatjat per feina, mai no ha viatjat per plaer. Si ha anat a París és perquè l'han enviat com a corresponsal, tot i que espiritualment ella vivia la literatura francesa, perquè llegia cada dia la premsa francesa en l'Ateneu, en la biblioteca de l'Ateneu. Que el dia que es faci una veritable història cultural de l'Ateneu, ens trobarem que la meitat o tres quartes parts de la literatura catalana digna de llegir-se es va fer a l'Ateneu. I és una literatura molt, molt afrancesada. Per tant, París ja és, forma part de l'imaginari de Pla. Per tant, no és una arribada des del no-res. Reconeix uns carrers en els quals no ha estat, perquè ja els ha vist a través de la literatura. El cas de Nova York és diferent, perquè ja és els anys 50, tothom té ja un imaginari visual de Nova York, i a més Josep Pla havia llegit dos autors importantíssims per ell, que són Julio Camba i Paul Morand, que són dos autors de literatura de viatges també, molt importants, un espanyol i un altre francès, que tenen dos llibres magnífics sobre Nova York, que el marquen molt el camí a seguir per a narrar Nova York. Però clar, Nova York és una ciutat que ja és la capital del segle XX en aquest moment, i Josep Pla arriba des de l'Espanya de Franco, en la qual s'ha camuflat de ciutadà sota la boina, i que no deixa de ser una màscara per a poder ser una mica sorneguer, però que en realitat a sota de la boina el que ja és un escriptor cosmopolita que durant una dècada i mitja ha tingut pràcticament impedit el viatjar per Europa, cosa que sempre havia pogut fer en plena llibertat, però Franco tanca les fronteres, i en tancar-se les fronteres clar, ja no pot agafar un tren per anar-se'n a París en 20 hores com havia fet en 1920. El que fa és el viatge a pie i el viatge en autobús, però com a construcció de llibertat. I quan comença a fer un altre cop viatges a l'estranger en els anys 50, reprèn aquesta mirada periodística de manera molt, molt, com dir-ho, molt interessant. Per què? Perquè, per exemple, en l'Espanya de Franco, evidentment, una de les coses que anava més mancat al país i els escriptors i els ciutadans era de la llibertat. Què fa Josep Pla quan arriba a Nova York? Doncs partir de precisament de l'imaginari visual compartit. En els 150 la imatge dels gratacels ja és una mica coneguda a través del cinema, però si hi ha una imatge icònica de Nova York, més que la dels gratacels que ha anat canviant al llarg de les dècades, és l'Estàtua de la Llibertat. Clar, en arribar amb el vaixell a la badia del Hudson, el primer que fa Josep Pla és dir, bueno, aquí hi ha una estàtua sobradament coneguda que mereix la pena comentar-la. Però la descriu com el que segurament, objectivament, és. I és que és una representació d'una senyora més aviat grassoneta, poc interessant, una escultura molt, molt feixuga des del punt de vista artístic, però, i afegeix, el que simbolitza, això és el veritablement important, el que simbolitza, evidentment, és la llibertat. O sigui, escriure això a les pàgines de la revista Destino del 1954, fent una analogia amb els temps actuals, podríem dir que és un començament de reportatge directament subversiu, perquè li està assenyalant al lector...
Just a l'inici, eh? Just a
l'inici. Sí, en la primera carta, perquè són cartes des de Nova York que envia a la revista Destino com a reportatge que pràcticament dura només uns 10 dies. Per això es diu Weekend Destino a Nova York. Però clar, la qüestió és aquesta, és a dir, com construir un lector lliure en un marc polític que no era lliure? Doncs a través precisament d'aquesta subversió de la paraula, que per molt que l'escriptor estigui subjecte a una estricta censura, que també va afectar a Pla encara que de vegades la gent es pensa que no, subverteix aquest ordre de la censura precisament a través de l'ordre alternatiu de la literatura. I això és el que fa que el llibre de Josep Pla sobre Nova York sigui un llibre molt interessant des del punt de vista de què li està dient al lector català respecte a la llibertat dels altres països. També és un llibre molt crític, per exemple, amb els intel·lectuals antiamericans, que evidentment en els 150 per aquí ja tenien una certa veu, i bueno, els recomana bàsicament mirar el que s'està fent amb el liberalisme als Estats Units, com a una promesa de progrés.
I quines són les temàtiques en aquest cas, en el cas dels viatges a Nova York?
Doncs mira, en el cas del viatge a Nova York, per exemple, hi ha una de les cartes dels primers capítols del llibre que jo crec que descobrim un pla gairebé feminista, per una raó que entendreu de seguida. En un determinat moment, bueno, tothom sap que Platt té com la major part dels escriptors europeus contemporanis i del segle XIX, tenen un deix misogin bastant considerable. És a dir, la relació literària amb la figura femenina no acaba de funcionar d'una manera, per dir-ho així, políticament correcta. Però, què passa aquí? Doncs que Josep Pla, en un determinat moment, s'inventa un interlocutor fictici per a poder donar més agilitat al relat i li diu, bueno, on podríem anar a veure estupendes americanes? I, evidentment, no es refereix a la prenda de roba, es refereix a les senyores. I agafen un taxi i se'n van a una de les principals avingudes de Nova York. I li diu, aquí, baixem aquí. Baixen i, efectivament, Josep Pla comença a descriure unes senyores d'una bellesa extraordinària, vestides d'una manera molt, molt elegant, que van caminant soles pel carrer, que estan comprant a les botigues soles. És a dir, està descrivint una dona forta i una dona lliure. Això és el que estava enviant com a crònica a la revista Destina del 150, on l'ideal de la mujer de la secció femenina, evidentment, ni era lliure, ni era forta, ni podia comprar amb els seus propis diners, ni podia demostrar la seva llibertat en la manera de caminar. Crec que qualsevol persona que tingui un mínim coneixement o memòria del que havien estat les seves àvies sap que, per exemple, per obrir un compte corrent en un banc, una dona havia d'anar acompanyada pel seu marit o pel seu pare. Clar, això, si és el prototipus de lectora del 150 a Barcelona, llegir i veure també, perquè la revista Destino és profusament il·lustrada, i a més, hi ha una faixa a la part inferior d'aquell reportatge, que són 5 retrats de dones, com les que hauria pogut veure Josep Pla a aquella cinquena avinguda de Nova York. I són 5 dones directament sortides de la pantalla de Hollywood. Per contrast, el lector no té més remei que revoltar-se contra l'Espanya que està vivint i el seu model de dona.
Sí, estem parlant dels anys 50 i al franquisme encara li quedaven 25 anys de vida.
Sí, la revolució dels anys 60 vindrà més tard. Però en els anys 50 diré això, jo crec que és completament subversiu. Trenca els tòpics de Josep Pla.
El llibre París, Madrid, New York, les ciutats de lluny de Josep Pla, que es presenta aquesta tarda a les 7 a la Fundació Josep Pla, el llibre d'Antoni Martí Monterde, que avui ha passat pel Supermatí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Gràcies.